Conseller Boi Ruiz, bon dia.
Molt bon dia.
Aviam, hem tingut ja algunes preguntes per part de pensionistes i m'agradaria avui passar-li també amb el conseller per la traductora perquè tota aquella gent gran que ens estigui escoltant ens pugui explicar al conseller això com quedarà aplicat. Però per començar, a partir de quin dia els pensionistes començarien a pagar part dels seus medicaments?
Miri, bona pregunta, perquè aquesta pregunta encara no és la contestació del Ministeri. El Ministeri es planteja de manera així i general que això es farà d'aquí 2 mesos, i que això, lletra petita que no coneixem, s'aprovarà en el Consell de Ministres d'aquest divendres. Per tant, nosaltres no sabem encara en quina data tindrà efecte, ni en concret el detall de tot això. Sabem el que vostès mateixos saben, que és el que ens va informar la ministra, cosa de la que vam prendre en ordre tots, però no tenim documentat això.
Per tant, no ho sabem. Segona pregunta. Com sabrà un pensionista que li toca pagar?
Home, un pensionista sabrà que li toca pagar a priori, i sempre amb la...
Sí, sí, amb el que sabem fins ara, amb el que sabem fins ara, sí.
Sabrà si li toca pagar o no en funció del nivell de renta que ell declara a Hisenda. Si un pensionista declara a Hisenda pues, més de 100.000 euros a l'any d'ingressos, pues, aquest pensionista sabrà que li toca pagar el que s'estimi de percentatge sobre el preu del medicament fins a un màxim anual. Si cobra més de 18.000 euros, si té uns ingressos superiors a 18.000 euros a l'any, pues, sabrà que li toca pagar un 10% amb una limitació mensual d'una xifra determinada, que si no recordo malament són uns 8 euros. I si té unes pensions per sota dels uns ingressos, perquè no se'ls ha vingut compte la pensió aquí, uns ingressos per sota dels 18.000 euros anuals, pues pagarà també un 10%, però fins a un màxim mensual inferior al que té una renda superior.
Val,
i després, perdó. Aquells pensionistes que tenen una renda, des del, una compensació de la seva pensió, perquè la seva pensió és molt baixa, aquests quedaran exempts a pagar i, per tant, quedaran exactament igual que estan ara.
Val. Com sabrem, per exemple, una persona que va habitualment a la farmàcia a comprar medicines, com sabrà que ja ha arribat als 8 o els 18 euros a topall al mes?
Miri, això jo li puc dir a Catalunya, a la resta de l'Estat, no ho sé. Nosaltres, com que sap molt bé que teníem previst tot el mecanisme per posar el tema de l'euro per recepta, nosaltres ja teníem establert, des del punt de vista de les bases de dades del nostre registre de pacients, de targetes del Servei Català de la Salut, ja teníem previst els mecanismes perquè la farmàcia, al passar la targeta, automàticament sortís amb quina situació estava aquella persona. A la resta de l'Estat no li puc dir...
Perquè... No, m'és igual a la resta de l'Estat. Parlo de Catalunya, que no ens escolten. Per tant, interpreto que no s'haurà de canviar res, llavors.
Home, haurem de fer uns ajustos.
D'acord.
Sí. Però des del punt de vista de la base tècnica d'això, nosaltres ja teníem la base tècnica treballada per poder implantar aquest euro per recepta a partir de l'1 de juny, tal com deia la llei de pressupostos.
Per tant, els avis no hauran de canviar ningú haurà de canviar la targeta sanitària?
En principi, a casa nostra, no.
Val. Desapareixerà la recepta vermella, la dels jubilats?
Bé, la recepta vermella l'únic que identifica si és classe activa o passiva. Necessàriament ara no cal que desaparegui la recepta vermella, perquè, espero, perquè això, insisteixo, no sabem la lletra petita. Si les excepcions o els copagaments a farmàcia encara continuen tenint com a base inicial ser actiu o ser passiu, no hauran de desaparèixer.
Val. I els malalts crònics com els afecta?
Però els malalts crònics els afecta en funció del seu nivell de renda també, no els afecta en funció de que siguin malalts crònics o no. Si un malalt crònic té un nivell de renda superior a 100.000 euros, pues sap que pagarà un percentatge del medicament amb un topall mensual.
Val.
O sigui, aquí el gran canvi, el canvi profund, que crec que és el que té importància i que per tant que són mesures que van en una línia bastant més coherent, és que si nosaltres contribuïm amb els nostres impostos de manera progressiva a la finançament sanitari, també a l'hora de rebre les prestacions les rebem també bé amb el que l'esforç que toqui fer també amb criteri de renda.
Val. A Catalunya pot ser que es doni el cas d'un pensionista que pagui part dels medicaments i a més un euro per recepta?
Això ho sabrem quan tinguem la lletra petita del Ministeri i creuem l'impacte econòmic real que pot tenir això a Catalunya amb l'impacte econòmic que teníem previst amb l'euro per recepta. És el que diu la llei de pressupostos, que nosaltres revisarem en el moment en què es produís alguna acció sobre el pagament dels medicaments a nivell de l'Estat si aquesta taxa que nosaltres posàvem sobre la recepta era compatible o no era compatible amb un copagament del medicament afegit.
Aquesta taxa que posàvem sobre la recepta es continuarà aplicant?
Dependrà de l'avaluació que fem econòmica d'una qüestió i de l'altra, perquè el motiu o la justificació de la taxa per recepta no té la mateixa raó que té el finançar els medicaments per nivell de renda, que és la qüestió que planteja el govern de Madrid. Finançar els medicaments per nivell de renda, no per ser classe activa o passiva. La taxa de l'euro per recepta era per donar suport a tota la despesa i el benefici que havia produït la implantació i el progrés amb la implantació de la recepta electrònica.
Per tant, interpreto que té més opcions de retirar-se aquesta taxa que de continuar-la?
Miri, jo en aquests moments crec que hi ha tantes possibilitats de continuar com de retirar-la. Ho valorarem perquè volem veure ben bé la lletra petita amb què justifica aquest increment del copagament, si hi ha alguna raó més que la raó merament redistributiva per nivell de renta de l'esforç sobre el preu del medicament.
Tal com ho està veient ara, vostè creu que seria lògic?
Seria lògic si el mecanisme aquest de dissuasió que planteja el Ministeri i a l'hora de recaptació fos un element que des del punt de vista econòmic fos suficient. Seria lògic que... El que s'hauria de ser lògic és que el que jo plantejava ahir a Madrid davant de la ministra és que si a nosaltres ara ens demanen un suplementari esforç amb ajust de les nostres despeses, el que seria lògic és que aquell que ens ho demana, que és el govern de Madrid, a través de l'ajust pressupostari que fa amb els pressupostos generals de l'Estat, ens doni a les comunitats autònomes aquells instruments que les comunitats autònomes, Catalunya en concret, no té per poder no tenir que prendre més mesures sobre la despesa i poder prendre algunes mesures sobre els ingressos. Això no s'ha donat. I per això nosaltres creiem que aquesta mesura, a priori, és insuficient. Nosaltres esperàvem del govern de Madrid, primer, un cert reconeixement, ja sé que segurament sóc una miqueta ingenu dient això, però un cert reconeixement de que Catalunya és l'única comunitat autònoma que havia fet un important esforç amb l'ajust de la seva despesa sanitària.
És un ingenu,
sacrificis salarials i amb sacrificis dels ciutadans a augmentar la llista d'espera. I, per tant, no ens demanin més ajustos per la via de la despesa i prenguin decisions valentes i oportunes d'augmentar els ingressos de la comunitat autònoma de Catalunya que puguin repercutir en no tenir que ajustar més a la despesa sanitària, cosa que, com va dir el portaveu del govern, i jo ratifico, la nostra intenció des del primer moment, i perseverem en això, és que no ajustarem més la despesa sanitària perquè el límit ja l'hem tocat en l'any 2011 i amb l'efecte que tindrà el 2012 moltes de les mesures del 2011.
Molt bé. Parlava de lletra petita. Quina lletra petita queda per saber?
Queda la lletra petita que he de percebre, la més important de totes és quan comença això, perquè, clar, depèn quan comenci això, té un efecte econòmic o té un altre.
No li va dir res la ministra d'això?
No. La ministra ha previst que això podrà ser posat en marxa en 2 mesos. Per tant, això ho veurem el divendres en funció de com sigui aquest Real Decret. En segon lloc, nosaltres hem de creuar una informació que no és fàcil d'un dia per l'altre, això des del punt de vista tècnic requereix una anàlisi molt profunda, és veure quines totes aquestes poblacions que determina per nivell de renda al Ministeri, les puguem tenir la informació suficient en l'àmbit de la població de Catalunya per veure quin impacte econòmic té això. Nosaltres havíem analitzat l'impacte econòmic, com molt bé sap, sobre l'euro per recepta amb aquelles exclusions que fèiem, no? Sabíem quin consum de receptes tenien, quina població quedava exclosa d'aquesta que havia utilitzat les receptes, però no és el mateix que ens demanen ara. La informació sobre qui li toca i no li toca ara la té Hisenda. La informació sobre qui li tocava l'euro per recepta o que no li tocava la tenia el Departament de Benestar i Família de la Generalitat, perquè sap que hi havia els PIRMIs, les pensions compensades, etcètera, etcètera. Per tant, nosaltres trigarem un temps a poder veure quin és el veritable impacte econòmic.
Última pregunta per meva conseller, després deixaré que les quatre persones facin una pregunta molt breu perquè tenim 6 minuts només amb el conseller de temps. No, però, escolti'm, vostè és català, jo sóc català, la gent que ens està escoltant és catalana. No creu que molts de nosaltres, i li poso el seu nom i el meu, però també especialment els pensionistes, poden tenir la sensació de que, perdoni, escolti'm, hi ha cornuts, ja ho som, però si a sobre la cornamenta es va fer més llarga ja, i a sobre ens fan pagar el beure, i escolti'm, cal que... És a dir, jo no vull tenir cap demèrit per ser català. M'agrada molt ser català i no m'ho canviaré mai. I m'encanta ser català, però escolti'm, no creu... Que hi ha la sensació de que val molt més la pena ser manyo?
Miri, pot haver-hi aquesta sensació, però jo crec que el problema que tenim és que segurament ha d'arribar un moment on tots siguem catalans. Ja m'entenc quan dir tots som catalans. La situació amb la que Catalunya es troba en aquests moments, des del punt de vista fiscal, des del punt de vista de la seva relació amb el govern de Madrid, que s'estima més ajustar les comunitats autònomes per no ser intervingut i, en tot cas, intervindre les comunitats autònomes, perquè ja acaba sospitant això. L'única defensa que té Catalunya és que la majoria de catalans i la majoria dels partits polítics entenem que estem defensant una causa comuna. I mentre no entenguem que estem defensant una causa comuna, aquí estarà la debilitat de Catalunya. La debilitat de Catalunya no està amb els catalans individualment, sinó està amb la resposta política col·lectiva que Catalunya ha de donar a la situació en la que es troba.
Barbeta, preguntes breus, sisplau, i faig 5 minuts de conseller.
Jo la veritat és que m'he quedat amb... Abans de dir a la Gemma Galdón una cosa que m'ha esfereït i volia saber si el conseller sap si la pot confirmar. La Gemma ha dit que canviar les... ja sé que aquí no cal canviar-les, no?, les targetes. Però que canviar les targetes sanitàries només valdria 900 milions d'euros.
Sí, sí. És veritat? A la resta de l'Estat no sé què hauran de fer nosaltres, en principi no.
No, ja, però em refereixo, tants diners val canviar una targeta?
No tant canviar la targeta, sinó canviar els sistemes pels que la targeta ha de treballar.
Per o tant, sigui, Espanya, que... confirma que Espanya costarà 900 milions?
No sé el que pot costar Espanya. Jo crec, de totes maneres, que la interoperabilitat que tenen les targetes sanitàries, si ens ha permès a nosaltres el tema de l'euro per recepta donar suport, jo crec que les bandes magnètiques de les targetes encara aguantaran. Una altra cosa és que la targeta sanitària, que ha de tenir utilitats importantíssimes a la resta de coses, la història clínica compartida, el que tu arribis a la farmàcia i l'enfermera et doni un medicament perquè et trobes refredat i pugui accedir ell també des de la farmàcia a anotar la teva història clínica, tot això requerirà una evolució tecnològica a la targeta sanitària, no? Al final, el que sí que és evident és que necessitem, com ja passa a alguns països, un sol document identificador amb un xip on està tot posat. Hi ha alguns països que ja només tenen una sola identificació, on hi és tot, el carnet de conduir, on hi és el document d'identitat, on hi és la targeta sanitària, on hi ha moltes coses més. Però això és un tema que no ens podem plantejar a priori perquè tenim altres prioritats. Jo crec que la banda magnètica ben treballada, com hem fet a Catalunya, permetrà que es pugui llegir a la base de dades si un pensionista li toca pagar o no li toca pagar.
Val, per tant, la farmàcia, quan passin la targeta, sabrà la renda d'aquella persona.
A veure, nosaltres ara el que hem de fer, li explico, és molt senzill, nosaltres tenim el que diem el registre central d'assegurats, que és totes les targetes sanitàries, hi ha una base de dades. Simplement el que necessitem és que Hisenda ens doni les dades d'aquelles persones que tenen un nivell de renta sense que ens doni el nom, simplement que ens doni el número de DNI que creuat amb el número de targeta sanitària ens permet posar un senyal per entendre'ns amb aquella persona que a l'hora de que la seva targeta sanitària és llegida a la terminal de la farmàcia, la base de dades diu aquest pacient no li toca pagar, aquest pacient li toca pagar o aquest pacient ja té acumulat tants euros aquest mes.
Gemma Galdón.
Sí, bueno, si digues, ja ho podem parlar després, però no és només un tema de les targetes sanitàries, és el tema d'actualitzar les bases de dades, fer una base de dades que sigui útil, informatitzar les farmàcies per tal que puguin llegir aquestes dades i, a més, abordar temes de protecció de dades que són importants en temes de salut. És a dir, que la teva targeta li digui a la farmàcia tot el que has comprat de medicaments, quin és el teu nivell de renda, converteix la teva targeta, bàsicament, en un element més sensible que el teu DNI. Tot això s'ha d'abordar i tot això costa
això
diners,
abordat,
perquè la tecnologia costa diners.
Sí.
Això és evident. Jo el que li volia comentar, les dades que sortien la setmana passada, de que les llistes d'espera han augmentat un 43% a Catalunya en les 14 dolències en les quals el govern de Convergència l'any 2000 es va comprometre a rebaixar-les. Vostè deia fa 3 mesos que es comprometia que les llistes d'espera es reduïssin en un 2%. Ara que veiem que han augmentat en un 43%, vostè pensa canviar alguna cosa?
No, miri, a veure, primer, les llistes han augmentat, vostè diu molt bé, el 43% de 14 procediments. Dins d'aquests 14 procediments, si els sumem al conjunt de tots els malalts que es poden operar, les llistes han augmentat un 25%. Per tant, matisem un 40% d'aquests 14 procediments que tenien uns temps de garantia. Però fixi's, lo important no és el número de persones que estan en llista d'espera. Jo no tinc de garantir el número de persones més o menys. El que tinc de garantir és el temps de resolució. I el temps de resolució d'aquesta llista d'espera que ha augmentat no ha augmentat amb la mateixa proporció que el número de persones. Per tant, nosaltres el que hem d'intentar és no tenir present només com a referent el número de persones que esperen, sinó el important és el temps en què resolvem el número de persones que esperen.
Senyor,
i aquest és el compromís que tenim.
Llavors, per què va dir el gener que es comprometia a rebaixar les llistes d'espera un 2%?
Perquè...
Com és que tenim un 40% dels malalts de càncer que no poden ser intervinguts en menys d'un mes
No, perdoni que la rectifiqui, però no hi ha cap dada que digui que els malalts de càncer esperen un 40%.
Ho ha dit vostè. Vostès han dit que
perdoni.
El 60% dels malalts de càncer
no.
són intervinguts en menys d'un mes, la qual cosa vol
sí,
dir
clar.
que el 40% són intervinguts
no,
en
perdoni,
més d'un mes.
No.
Són dades malalts de càncer... Són temps, una entrevista.
Sí, però vostè treu unes conclusions a partir d'una sola premissa. Una premissa diu que hi ha un número de malalts que són operats abans d'un mes de càncer, i això és el circuit ràpid de diagnòstic i tractament d'aquells càncers que requereixen un número de proves suficients com per poder ser diagnosticats i operats en un mes. Hi ha altres tipus de càncer que no poden ser operats en un mes perquè requereixen un tractament previ a la intervenció, perquè requereixen altres coses. Per tant, el malalt de càncer no està en llista d'espera. El malalt de càncer no existeix en llista d'espera. El malalt de càncer, el que vigilem és que cap malalt de càncer estigui més de 40 dies esperant a ser intervingut, i preguntem què passa. I si hi ha una justificació clínica que estigui esperant, nosaltres no actuem sobre l'hospital perquè l'operi. Per tant, el que crec és que hem d'interpretar les dades amb el sentit que tenen i amb la dimensió que tenen.
Una cosa és que... Les dades i els metges el contradiuen, senyor Ruiz.
No, perdoni, no és així. Les dades que jo tinc les subministren els metges, no les subministro jo.
Vostè mateix acaba de dir un 25% d'augment de les llistes d'espera.
No, ja ho dic,
clar. Quan vostè es compromet a rebaixar-les amb un 2%.
No, perdoni.
Escolti'm,
jo he dit que baixaré en l'any 2012, i estem al mes d'abril, un 2% la llista d'espera. Per tant, esperi que acabi el 2012 i parlarem si l'hem reduït un 2% o no.
Vostè es compromet, doncs...
Van...
Sí, sí. Es compromet a acabar l'any amb un 2%.
Perdoni, no és que em comprometi.
Estan sense canviar la forma de càlcul.
Estan sense canviar cap forma de càlcul. Mira, a més, nosaltres som bastant més honestos, perquè hi ha comunitats autònomes que col·loquen un malalt en llista d'espera, el col·loquen el dia que li demanen l'analítica preoperatòria. Nosaltres col·loquem el malalt en llista d'espera en el dia en el que el metge diu vostè s'ha d'operar. És molt diferent, eh?
Va, Rafael Nadal.
Conseller, bon dia. Després d'aquest embolic d'ahir de la ministra, que veurem com acaba, però, esclar... La retallada anunciada era d'entre una mica més de 7.000 milions i pel que llegeixo, amb això aspiren a recollir-ne uns 2.000 i poc. D'on ha de sortir la resta? I sobretot, què farem a Catalunya, on dels 1.190 que diguem que hem de retallar a Catalunya, és gairebé equivalent al que ja s'ha fet en aquests dos últims anys?
Però fixi's, vostè ho deia molt bé, el disbarat, que és una miqueta això. I si ho dic en termes que propis de fora de Catalunya, diríem que això és allò d'entre Picos, Palacio y Zadón, és 1.000 milions. Per tant, aquí hi ha un ajust pressupostari evident que hem de fer a Catalunya en funció de l'ajust pressupostari o del pressupost que presenta el govern d'Espanya per l'any 2012. I això significa que Catalunya tindrà uns ingressos inferiors als previstos i, com saben molt bé, això fa que el conseller Mascolell tingui que revisar els pressupostos i enviar a Madrid, donant informació al Parlament, de com queda aquest ajust pressupostari. Per tant, primera qüestió. En tot cas, ens correspondrà a nosaltres la sobirania, crec jo, de decidir on fem els ajustos que toqui fer i quins ajustos fem per complir els objectius de dèficit. Per tant, fins aquí seria normal. El que no és normal és que el ministre d'Economia digui que això representa el que l'ajust pressupostari representarà que totes les comunitats autònomes tinguin que estalviar 10.000 milions en ensenyament i en salut. Primera cosa que és anòmala. Perquè l'esforç que hem fet amb ajust pressupostari amb sanitat a Catalunya no és, com vostè deia molt bé, comparable a l'esforç que han fet la resta de comunitats autònomes, per començar. Per tant, per què hem de fer aquest esforç en salut si ja l'hem fet el 2011-2012 i per què hi ha aquesta predeterminació finalista de quin ha de ser l'ajust pressupostari? Segona qüestió. A partir d'aquest ajust finalista... també confonen una altra cosa, perquè amb el nivell de mesures d'estalvi plantegen el que han fet amb els crèdits ICO per pagar els deutes als proveïdors. Els deutes als proveïdors no és un estalvi, és pagar un deute. I, per tant, si pagues un deute amb un altre deute, li deus amb un altre, per tant, li deus a l'ICO. Perjudici també pels catalans en aquest sentit. Com que l'ordre per pagar les factures serà l'ordre antiguet de les factures, com que Catalunya ha pagat millor en termes generals que en moltíssimes comunitats autònomes, pràcticament l'excepció és Navarra i País Basc, els proveïdors catalans que cobren a través de l'ICO seran els últims en cobrar. O sigui que cada cop que fem bé els deures som més penalitzats. I aqui la següent qüestió ja és dir, escolti'm, i hem calculat que aquesta ajuda que fem a través d'aquestes mesures de canviar el sistema de contraprestació dels medicaments de nivell de renda o de nivell de classe activa passiva a nivell de renda, fan una estimació que a mi em sembla molt difícil de fer, perquè si no han creuat bé la informació a Hisenda, aquesta xifra de 3.000 milions no es pot calcular, i jo no crec que hagi estat una estimació precisa, i li vaig dir a la ministra que podia admetre això que deia, entre picos, palas y cefedones, 3.000 milions, però clar, nosaltres sabem la dificultat tècnica que tindrà aquí a Catalunya calcular que suposa aquest impacte. Per tant, aquí hi ha tota una sèrie de processos molt anòmals, i per això nosaltres dic, escolti, el problema que tenim nosaltres ja no és ajustar la despesa amb el capítol de polítiques de serveis públics. El problema és que ens donguin vostès mesures perquè puguem augmentar els ingressos per compensar encara el dèficit que ens ha generat els costos que tenim.
Són les 9 i queda el Vicent Sánchez, i disculpes al Departament de Comunicació que em mataran. Endavant.
Clar, m'ho deixa dir d'una manera, a veure si molt fàcil, i pot ser una mica maniquer, a veure si ens entenem. Vol dir que l'euro que la Generalitat cobra per recepta serveix per reduir el dèficit de Catalunya i per evitar també altres mesures, i el percentatge que ara pagaran els jubilats per recepta serveix per quadrar els pressupostos de l'Estat que mantenen la infraestructura de la Bengalícia. És això?
Sí, dit amb un cert maniqueisme, pot ser així, sí.
Moltes gràcies.
És una interpretació ingeniosa, no és exacta, però sí que es pot interpretar això. El que sí que es pot interpretar és que el govern de l'Estat intenta és que tot l'esforç, si algú ha de fer dèficit, que el facin les comunitats autònomes, que ja les intervindrem. El important és que a l'Estat no li imputin el dèficit perquè intervingui l'Estat, i aquí s'equivoquen, perquè si les comunitats autònomes no fan l'ajust sobre el dèficit que han de fer, Europa no entenen de comunitats autònomes, entenen d'Estat.
Conseller, deixa demanar-li un segon de sinceritat absoluta. Vostè, hi ha moments en què ha començat a pensar alguna vegada que amb tot plegat l'Estat no se'n sortirà? És a dir, que amb tot el que està fent seguiran no quadrant els números?
A veure, jo crec que el que està fent l'Estat, i em puc concentrar en el tema del que conec, i el que conec representa el 40% més o menys de la despesa de l'Estat, amb el que està fent l'Estat amb aquest 40% de la despesa, que és la sanitat, jo crec que no li sortiran els números si no va més enllà.
Va, gràcies. Molt bé, sap quina és la pregunta que està repetint més l'audiència? Si la farmacèutica del meu barri sabrà el meu nivell de renda.
Sí.
Tindrà, home, sí, tindrà, no, el seu nivell de renda no. intervenen més factors, però tindrà una aproximació.
Ho sabrà, conseller?
I tindrà una aproximació, sí, clar, igual que ara sap si és activa o passiva.
Val.
Igual que sap que un noi de 40 anys porta una recepta vermella, sap que és pensionista.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Fins ara, sort, que vagi bé.